L'alcalde Net el gestionava en aquest restaurant dos germans d'aquesta família, que eren la cinquena generació, i la seva mare. Però els dos germans han decidit que volen emprendre un altre camí professional, un camí doncs, que no sigui tan sacrificat, que doncs, els permeti passar més temps amb la seva família i els seus amics, que ja sabem que això de regentar un restaurant doncs, és
sacrificat,
complicat.
Sacrificat,
sí. Clar. Vull dir, no sé si n'heu gestionat cap o si coneixeu algú.
No, però he vist molt pesadilla en la cocina. Veus la realitat,
sí.
És molt bèstia, vull dir que al
és
final...
És esclau, sí, és un treball d'esclau.
I és això, no hi ha relleu generacional, volen emprendre un altre canvi professional, tenir més temps, i ara el que estan buscant és traspassar-lo, a veure si algú pot doncs, continuar amb el llegat històric d'aquest restaurant. No ho sabem, de moment el que sí que sabem és que a quarts de dues podrem parlar amb uns d'aquests dos germans, parlarem en concret amb en Gerard Pelegrí, que regentava aquest restaurant, i tenim moltes ganes de saber doncs, com ha estat prendre la decisió, també com de difícil ha estat prendre-la, perquè és una cosa que ara ha passat a Lleida, però que passa a cada cantonada, llavors suposo que fàcil no ha de ser que ens expliqui una mica doncs, com ha anat tot plegat, això a quarts de dues a l'hora de la girocleta.
Doncs a quarts de dues que anem cap a Lleida, de moment anem a la pròxima estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, cap on anem avui?
Mira, avui anem al Grand Central Station de Nova York.
Què passa allà?
Què passa allà? Vosaltres recordeu... Hi heu estat?
No, m'agradaria molt.
Tant de bo. A mi també.
S'han rodat no sé quantes pel·lícules, aquesta...
Sí.
És com, jo crec que és la ciutat que tothom li agradaria visitar,
sí.
Com a mínim.
Un cop a la vida.
He estat a Nova York.
Un cop a la vida, jo crec que... Sí. I l'estació, la Grand Central Station, clar, també és de visita obligatòria quan vas allà. En fi, vosaltres escoltàveu... Bueno, no sé per què he fet aquesta pregunta, però escoltàveu, recordeu les cintes de casets? Òbviament sí, no?
No.
Sí, jo sí. El Rafa es posava el gramòfon.
Ah.
Però jo sí.
Jo va ser qui va donar la idea a la persona que va inventar les cintes de casset.
Us puc explicar una... Judit, em permet?
I tant, endavant.
Avui, abans de fer la secció, m'agafa la Judit amb una foto d'una cinta de casset i em diu, Olma, perdona.
Què és això?
Tu saps què és això?
Com es diu això? Jo tampoc és que ho sàpiga molt, però diré que és una cinta
de casset. S'està adoptant entre cintes de casets o que hi havia una altra paraula. Un radiocasset. Sí.
Hem de portar, Rafa, un dia objectes de la nostra època.
Sí.
I que els intentin fer funcionar.
Sí.
I endevinar el nom.
No, però jo recordo, jo sí que escoltava cintes de casets quan era petita.
Però què dius?
Fa molts anys.
No fa tant de les cintes.
No fa tant de
les...
Les escoltades vol dir que donaves cops amb elles a la taula.
No, Judit, els que som del 2000 cap amunt, 99, escoltàvem MP3.
No, jo recordo cintes de casets a casa meva i al cotxe també, no?
Bueno, no, clar, el cotxe.
El cotxe també hi havia, no,
també,
això?
També hi havia cinta de casset, i el Walkman, i...
En fi.
A la minicadena.
El Discman va sortir després. Bueno,
això no sé.
I el minidisc.
Seguim.
Va durar dos mesos.
Exacte.
Què ha passat a Nova York? Doncs que un productor i músic veterà dels Estats Units s'ha proposat recuperar cintes de casets perdudes de llegendes musicals.
Oh, boníssim.
El productor es diu Brian Kehew i ho va decidir després de descobrir unes gravacions inèdites de la banda britànica...
Canta flamenc.
Brian Kehew.
Va decidir recuperar aquestes cintes de casets després de descobrir unes gravacions inèdites de la banda britànica The Who, una de les bandes de rock més influents dels anys 60 i 70. Llavors...
Una pel·lícula sobre The Who, no?
Sobre què?
The Who, a l'inici de The Who, com van començar?
Ah, jo.
Sí, crec que sí.
Resulta que el productor...
Brian Kehew... És que li estiguen amb voltes.
Hem d'entrevistar el senyor
Kehew. Ha de ser molt amic de Kiko Rivera. No? Kiko Rivera i Brian Kehew. Té pinta de ser amic de Kiko Rivera. Només amb el nom.
Pinta de tancar discoteques, Brian Kehew.
La de roses.
Sí, i es diu la pel·lícula Quadrofènia.
A veure?
Quadrofènia.
Sí, Quadrofènia.
Molt bé, anem a veure. En fi, resulta que el productor nord-americà Brian Kehew s'ha posat entre cella i cella a recuperar gravacions perdudes de bandes i músics bastant coneguts. Gravacions que, per diferents motius, no s'han publicat i que s'han quedat tancades a estudis antics durant molts i molts anys, plenes de pols. Llavors, la idea La idea la va tenir a finals del 2020, quan un estudi de Hollywood, el Sunset Sound, li va fer un encàrrec d'identificar sèries de cintes d'àudio que havien quedat emmagatzemades a les seves oficines. Clar, ell va començar pensant que no trobaria res gaire important, que potser hi haurien algunes còpies de seguretat, algunes sobregravacions, però no, o sigui, va descobrir unes gravacions inèdites de The Who enregistrades l'any 1975.
Boníssim.
Clar, quan va trobar aquestes cintes, llavors va contactar amb Pete Townshend, que és un dels integrants de...
El bo d'en Peter.
Amb qui, amb qui?
Pete Townshend i Brian Cahill.
Pete Thompson?
Bueno. Pete, no crec que s'inventa els noms i ens els va llançant aquí, perquè cada dia porta noms més curiosos i més estranys i es queda tan ample. Diu, anem a jugar,
si hem de fer la volta al món,
aquesta història
hem de descobrir noms de tot el món.
És d'un episodi de Barrio.
Pete Thompson, has dit, no?
Pete, no? Pete. És Pete.
Pete i Pete. Thompson, no? Pete. Perquè té la I allà
Pete
noble, aquella.
Townshend.
La I noble, eh?
Pete i Thompson.
Bé, un dels integrants de The Who, deixem-ho aquí.
Ah, val.
Llavors, en Brian li va enviar les cintes cap a Anglaterra i, de fet, la banda havia estat molts anys buscant aquestes cintes perquè tenien cançons inèdites, però no les havia trobat. Llavors, clar, els hi va donar una gran alegria.
Bé.
Llavors, a partir d'aquesta descoberta, el productor va veure que realment, amb temps i ganes, es podria anar recuperant una gran quantitat de material interessant, inèdit de moltíssimes bandes i artistes de tot el món i llavors donar-los llum. De fet, en una entrevista va dir que realment la dificultat principal per tornar aquestes cintes a les mans adequades sempre ha sigut el temps i les complicacions dels tràmits burocràtics, però que les cintes sempre han estat allà.
Amb temps i ganes,
clar,
i pràcticament. Exacte.
Sí.
Pots fer-ho tot.
Hem de pensar que molts dels estudis antics de l'era de l'enregistrament analògic de les dècades del 1950 fins als 2000...
Diuen analògic com si fos...
Et miro a tu, Rafa, quan dic analògic.
Digo analògic i mira com dient, eh?
Jo ara escolto música amb un tocadiscos.
És tu rotllo, no? Lo analògic és tu rotllo.
Ha tornat molt de... Sí, eh?
Tot torna.
Tot torna, sí. Bé, doncs moltes d'aquestes cintes estan a sales dedicades a guardar cintes deixades d'artistes, però que estan allà perdudes i plenes de pols. Vull dir que ningú les recupera.
Ja.
Llavors, el productor aquest ha creat una empresa que es diu Master Tape Rescue, amb el seu amic Danny White, que actua com una espècie de servei de recerca d'arxius, cataloga doncs, gravacions d'estudi, col·leccions privades i va connectant els titulars dels drets amb els titulars de les cintes mateix. De moment, han descobert una gran quantitat de material fascinant. Han trobat sessions improvisades de Jimi Hendrix, inèdites, cintes desconegudes de Billie Holiday, un tresor de material històric del blues de Chicago i una gran col·lecció d'enregistraments de concerts professionals d'artistes com David Bowie, Rem i Iggy Pop.
Home,
sí, que tela.
Haurem d'anar a treure la pols.
Han trobat moltes relíquies.
Haurem d'anar a treure la pols.
Llavors, en alguns casos, les cintes d'aquests casets tenen un valor econòmic real, però la majoria de gravacions perdudes no es poden vendre per molt, però en una entrevista amb Brian Cahill va dir que realment tampoc volia treure un rèdit d'aquesta empresa, sinó que l'important era recuperar aquestes peces històriques, tornar-les als grups perquè ells decideixin què fer-ne. I ja està, fins aquí la pròxima estació d'avui.
Brian sap Cahill perquè no té gran valor la cosa, eh?
Va, ara fes el traspàs amb Cap Bravo.
Uau.
Saps on la gent no fa cap que hiu?
Ara. On la gent compra bé.
A Cap Bravo.
Ara. Qui diu que els catalans miren massa la pela?
Mira, Hesp, massa no ho sé, però que la mirem segur.
Una mica sí, una mica sí. Segur. Les famílies han de mirar la pela.
Ah,
i Cap Bravo mira la pela. Per tant, Hesp, no estigmatitzem a la gent que mira la pela, perquè és necessari en els temps que corren. Pensa que ell ho va gravar en els anys 90. I era un altre rotllo.
Miràvem més la pela.
No sé com dir-t'ho. La gent tenia més i segurament mirava més. Bueno, és igual. Sí. Cap Bravo, supermercat de confiança, supermercat arreu de Catalunya, un clàssic de casa nostra. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor.
Quina barbaritat.
Ja sabeu que cada setmana repartim una cistella Cap Bravo en la d'aquest mes d'abril.
Sí.
Especial esportistes, refresqui sotó.
Especial pastors.
Oli d'oliva siurana, flocs de cibada, suc de taronja, perdoneu, nou sense closca, barretes cereals amb xocolata, les productes higiènics i després la pasta pastor tauró integral Xavi d'Espelta.
Xavi d'Espelta,
sí. Xavi d'Espelta. Bueno, és pasta pastor tauró integral Xavi d'Espelta, que és un producte innovat i inspirat en la gent que soluciona conflictes. És un producte per a esportistes i soluciona conflictes teus interiors.
Sí,
millor al bany, per exemple.
Exacte.
I estàs més a gust en tu mateix. Clar. Doncs cada setmana fem una pregunta. Avui també... Cada setmana, no, cada dia. Avui també tenim una, perquè avui és el Dia Internacional...
Ai.
De què?
De la veu. Fly me to the moon. Let me play among the stars. El Dia Mundial de la Veu. Es celebra tal dia com avui, va ser decretat per la Federació de Societats d'Otorrinolaringologia.
Unexpected.
Amb l'objectiu de crear consciència de la importància que té la veu, que ens han d'explicar.
Fixa't que avui estem tots com...
Sí.
Que rasparet, eh?
Perfecte, per celebrar.
Jo m'he llevat amb el coll una mica
mira.
Pols, eh?
Doncs mira, per celebrar el Dia Mundial de la Veu ens hem de cuidar una mica més tot plegats. Així com les cures, justament, que cal tenir per evitar problemes relacionats. Els organitzadors d'aquesta efemèride han publicat un nou lema per al Dia Mundial de la Veu d'aquest any, del 2024, que és ressonar, educar i celebrar. I celebrar. Ressonar i educar, vale, celebrar la veu. No sé, és una mica...
Celebrem bueno, la veu.
Exacte, el que giu s'ha de celebrar. Veus històriques meravelloses, Frank Sinatra, no? Conegut per la veu, Aretha Franklin, per exemple, Luciano Pavarotti, Whitney Houston, Freddie Mercury, Maria Callas, Elvis Presley, Bob Dylan... Cadascú amb la seva particularitat, però tot sí, sí, veus, sí. Celine Dion, per exemple...
Uau.
Llavors, la pregunta d'avui és...
Ai.
Quina et sembla la veu més maca del món?
Oh. Hosti, bona aquesta, eh?
Quina et sembla la veu més maca del món? Aquella veu que estàs...
Tu i jo em sembla que coincidim.
No ho sé.
No?
Perquè és que jo tinc diverses.
Ah.
Però m'he quedat amb un perquè és el quan penso en la veu és el primer que em ve al cap.
Jo és que també, eh?
Jo tinc diverses, eh? I podria dir-te unes quantes. Però jo em quedo amb Marcos Munstock.
Ah, mira.
Que és la veu de l'Elutier. El locut... Diguem que el...
Vamos a analizarlo.
Exacte, analicemos la frase. Algunos especialistas. És meravellós.
Sí, 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 sí.
Busqueu Marcos Munstock.
Molt greu.
Que a part que riu... Bueno, perquè era locutor i actor meravellós la veu. La veu de Marcos Munstock és, per mi és increïble. Però n'hi ha més.
Mira, la meva s'hi acosta molt, que és Constantino Romero.
Constantino
jo
Romero.
Penso en una veu i...
També he pensat en Constantino Romero i en aquell Jo soy tu padre i Clint Eastwood i tota la pesca.
Sí,
no sé si teniu alguna veu... No cal que sigui d'una persona, d'un locutor o... Millor, teniu una veu
mira,
propera...
Mira, en el món musical, Michael Bublé, em torno boig.
Michael Bublé, sí. També és molt fort. Tu què, Judit? Estàs pensant?
Estic pensant. A mi m'agraden molt les veus així greus, amb molts d'harmònics.
Sí,
Però he de pensar algun nom.
Mira, just diré...
Al final del programa...
És una veu femenina, que a mi costa... O sigui, que és com que sempre ens agrada, no ens solen agradar veus d'homes, perquè...
Per la profunditat,
exacte,
eh?
Exacte, per la profunditat. I costa, almenys a mi em costa trobar una veu femenina que m'encanti, i en aquest cas és catalana, és la Nierga. A mi té una veu... No sé,
la Gemma Nierga.
Sí, la Gemma Nierga. De debò que no he trobat cap veu com ella.
I això que li va passar, la veu.
Exacte. I costa, que a mi almenys em costa trobar una veu femenina que m'encanti.
Mira, Victòria Pagès, veu femenina.
Boníssima.
També una altra de les grans.
Doncs és que hi ha veus maquíssimes. Evidentment, la ràdio, el micròfon, jo crec que les potencia, no? Hi ha persones que me les he trobat cara a cara i no és tan impactant com només escoltar la veu, no? La veu radiofònica o la veu de doblatge. Jo em quedo amb Marcos Munstock. Tinc moltes altres que m'agraden, eh? Però la pregunta avui per participar en el sorteig de la Cistella Cabravo d'aquesta setmana... en el Dia Mundial de la Veu és aquesta. Quina veu et sembla la més maca del món? La veu que t'enamora, la veu que no et canses d'escoltar, la veu que dius, Déu-n'hi-do, quina meravella. Doncs respostes al 6...
Ui, t'has posat bec. Déu-n'hi-do, quina meravella.
Ho estic dient, si podeu.
La
cosa no uixa té una veu.
Digues el telèfon amb veu que agradi la gent.
Sí, doncs, si us plau, respostes al 6-6-3 99-30-62.
Molt programa de nit, això, eh?
Exacte.
663-99-30-62. Esperem les vostres respostes. Va, que anem a publicitat. I de seguida parlem de nutrició i de superaliments.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sant Vit, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
16 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, avui volem parlar de quinoa, d'alvocat, de cale, d'algues, d'oli d'oliva, verge extra, de baies de goji... Què tenen en comú tots aquests aliments? Que són considerats superaliments. Són els anomenats superaliments que prometen ser una font inesgotable de nutrients i també d'antioxidants. Amb el terme superaliment s'anomenen aquells ingredients que ofereixen uns beneficis excepcionals per l'ésser humà en teoria superiors al de la resta de productes que puguem consumir, però la seva fama està justificada o no és més que una tendència passatgera. No podem obviar que són aliments amb grans poders nutricionals, però potser no s'han de considerar de manera diferent a la resta. Per parlar-ne de tot plegat, ja ens acompanya Blanca Salinas Roca. Ella és professora del Departament de Nutrició i Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Blanca, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, encantada.
Estava rient perquè van triar la
banda sonora. Mai millor, eh?
Perfecta.
Gràcies.
Per parlar de superaliments. Blanca, quina diferència hi ha entre un superaliment i un aliment saludable normal?
Quina diferència hi ha entre una persona i el Superman? Doncs amb això ja ho tindríem pràcticament tot respost, no? Aviam, els aliments són totes aquelles substàncies que ens poden generar un bé en l'organisme. Llavors, quan aquest bé està doncs, potenciat especialment en un nutrient en concret, doncs se li ha designat aquesta paraula doncs, tan atractiva com superaliment. Mm-hmm. Vol dir que realment ens podríem alimentar únicament a base d'aquests aliments amb propietats explosives d'un únic nutrient? Doncs no. La resposta en aquest cas és bastant dicotòmica i hauria de ser bastant clara com cap al no. Per què cap al no? Doncs perquè no estaríem seguint el que és l'alimentació saludable. Val. Per tant, amb això ja està. Ja he fet l'espoiler, del... ja puc sortir. Ja
no,
s'ha acabat.
No, però està molt bé perquè és en contra del que puguem pensar molts, no? Perquè, mira, jo sóc d'aquests i jo m'hi poso al capdavant de tot, sempre ho dic... quan m'equivoco, i segurament m'he equivocat en moltes coses, també en la forma d'alimentar-me, quan jo penso en menjassar, no? Jo m'he arribat a fer una torradeta per esmorzar amb el bocat. Dinarem uh-huh. quinoa i soparem cale.
Fantàstic, ja està, ets el target. Ideal. No, la veritat
és que...
Fet? No, està mal fet? No. Un dia? No. Hauria de ser el patró alimentari? Tampoc. Bàsicament perquè nosaltres ara el que hem de pensar és en que l'alimentació ha de ser saludable per l'individu, però també ha de tenir un component de sostenibilitat que hem de començar a posar sobre la taula. Uh-huh. I en aquest sentit, doncs, algun d'aquests aliments que has anomenat no es produeixen en territori pròxim al Mediterrani, tenen uns requeriments hídrics excepcionals, altíssims, i per tant no hauria de ser el nostre patró habitual.
Per tant, a l'hora de consumir i a l'hora d'alimentar-nos, hem de pensar no només en com ens alimentem, sinó en com es produeix allò de lo que m'alimento jo?
Doncs sí, això podria ser una altra secció perfectament, poder parlar de l'ètica de l'alimentació, no? Alimentar-nos no és un tret individual, sinó té més de comunitari que d'individual, perquè té una afectació sobre el sistema alimentari, per tant, sobre des del productor, la producció, la distribució i després l'individu, i com s'alimenta l'individu té una repercussió directa sobre el que és la salut pública. I la salut pública en el nostre estat, si més no, doncs ens en fem tots càrrec. Mm-hmm. Llavors, sí, l'ètica de l'alimentació hauria d'anar més enllà del que simplement és un acte individual de menjar. Llavors, què passa amb aquests aliments? Aquests aliments tenen una atracció i una necessitat d'existir important. Per què? Doncs perquè hi ha nutrients, i nutrients que tenen una capacitat funcional sobre el nostre organisme, que podria ser, per exemple, l'antiinflamatòria o podria ser l'antioxidant, que són funcions que a nivell celular ens són molt necessàries. Doncs amb aquests nutrients estan presents en alguns aliments en concret, i aquests aliments doncs han d'estar també en el nostre patró alimentari. Alguns d'ells els has anomenat, com podrien ser doncs la quinoa, però te n'has deixat uns quants: les baies de goji, les llavors de lli, la cúrcuma també. Hi ha tot un seguit d'espècies doncs que també tenen tot un potencial antiinflamatori important. Llavors, què succeeix en aquests aliments? Aquests aliments tenen en molt poca quantitat una densitat, per tant una concentració molt elevada d'algun d'aquests nutrients, que acostumen a ser vitamines i minerals. Aquests nutrients, tant vitamines com minerals, són nutrients que nosaltres ingerim habitualment en poca quantitat. Per tant, quan ho trobem en un aliment amb molta concentració, amb molta densitat, que és el que dèiem, doncs ens crida l'atenció i ens són necessaris. Perquè d'aquesta manera, doncs amb un aliment que puguem prendre en 100 grams, doncs n'aconseguim més quantitat del que habitualment doncs podríem ingerir.
A l'hora de buscar el benefici, però, Blanca, és possible que aconseguim l'efecte contrari? És a dir, clar, jo quan era petit se'n deia molt, i no sé fins en quin punt és cert, això m'ho sabràs dir tu, clar, si menges molt d'una cosa, el teu com si prens moltes aspirines, al final no et faran efecte. Això ens ho han dit a tots de petits, no? Amb els superaliments passa el mateix, per exemple?
No, amb els superaliments el que succeeix és que tenen una capacitat de metabolitzar-se relativament alta, per tant no succeiria això, però sí que succeeix que en dosis molt elevades, per tant no al llarg del temps, sinó en un moment, en dosis molt elevades, poden inclús arribar a fer l'efecte contrari. I això, mira, l'altre dia era un tema de sobretaula, és un perill això de l'alimentació, no sé si ho sabeu, però és recurrent.
Que mengem...
i és recurrent en totes les sobretaules, i sempre ho dic, jo no treballo ara, no? Deixeu-me lliure. Però doncs succeeix això, que de vegades alguns d'aquests aliments que tenen un efecte, per exemple, antioxidant, en dosis molt elevades poden realitzar l'efecte advers. Per tant, que siguin prooxidants. Què significa això de l'antioxidant, que de vegades pot costar d'entendre amb algun dels nostres oients? Doncs l'efecte antioxidant significa que en el nostre organisme hi ha unes cèl·lules, aquestes cèl·lules doncs van patint processos d'envelliment i hi ha certes substàncies que poden fer que s'enrededeixi aquest envelliment, per dir-ho molt senzill. Quan nosaltres ingerim molt d'aquests nutrients, el que succeeix és l'efecte contrari, que ens diuen, farem de prooxidadors. Per tant, actuen envers la cèl·lula, amb la qual això no ens interessa. Per tant, és molt important la dosi. La dosi és la clau, i això ja ho deien en els grecs, no?, que la dosi fa el verí. Doncs en aquest cas és claríssim, la dosi, evidentment, fa el verí.
Per tant,
Quant de màrqueting hi ha sota el concepte superaliment?
Ai, que bé el màrqueting, eh? I ara que hem tingut McDonald's també a Barcelona, encara més. Doncs, aviam, el màrqueting té un efecte reclam important, però tampoc no s'inventen res. És a dir, hi ha, jo crec que més aviat, la capacitat de divulgació i d'atracció del consumidor, i el que és necessari aquí és fomentar la capacitat del consumidor a decidir. Per tant, igual que abans parlàvem doncs, de l'ètica de l'alimentació, potser també cal començar a introduir tot el que és el criteri en l'alimentació, no? L'educar en quines eleccions hem de fer. Si hem de fer doncs, per esmorzar una torrada amb el bocat, per dinar la quinoa i per a sopar la col kale, doncs, bueno, potser això ens és molt atractiu perquè ens ho fan atractiu, però potser hem de pensar en si l'opció de pa amb tomata pel matí, un arròs amb verdures a migdia i potser unes mongetes amb verdes, amb patata per sopar, doncs també podrien ser atractives. I aquí cal abogar també a que els consumidors cada vegada siguem doncs més crítics, això està clar, però també ens n'anem més a les arrels, potser. I anar més a les arrels vol dir que l'alimentació de vegades doncs pot ser un bullit amb patata, verdura bullida amb patata, i no passa res si no li fiquem floritures, no? Perquè això també és nutritiu. I ens oblidem d'aquests superaliments i potser hem de pensar una mica més en l'arrel de l'alimentació, no?
Val. Arribats a aquest punt, Blanca, t'ho vull preguntar per entendre-ho, eh? Encara que soni a patacada una miqueta, però no, per entendre-ho. Ara ens deies que podem vigilar i podem canviar una cosa per una altra, etcètera, etcètera. Però és veritat que des del món nutricional o la gent que hi enteneu d'aliments o tots els estudis que es fan... un dia és bona la sal, l'altre dia no és tan bona i no s'ha menjat tanta. Un dia és bona la mongeta amb patata, l'altre dia mengeu patata però la nit no perquè pesa i compta quan la mengeu i quan no. Un dia són bons els superaliments, l'altre dia no. I clar, al final...
què hem de fer? Socorro, socors. Doncs és molt bona pregunta, és molt bona reflexió, de fet. I és una reflexió que... jo també faig, i de vegades també la fem amb els alumnes, i a Blancarna especialment, doncs perquè intentem treballar aquest esperit i aquesta mentalitat crítica, no? que hem de tenir, i més si ens dediquem en aquest camp. No? En el camp de la salut hem de partir de la base que 2 + 2 sí que fan 4, per tant hi ha un raonament lògic al darrere, però hi ha encara molt a conèixer, hi ha encara molt a aprendre. Aprendre sobre el cos humà i aprendre sobre els aliments. I si ens fixem, inclús de vegades surten nous aliments, que ens sembla que ara es comercialitzen i potser no els coneixíem. Per exemple, l'espirulina. Si ara et dic espirulina, doncs tu que jo et veig avesat al tema, segur que em sabràs dir què és, no? Però és una microalga i ara potser la començarem a veure als lineals i la gent doncs, dirà, bueno, i ara què em porten? Doncs què és el que està passant? Que estem en una evolució i en un moment de creixement molt important en els darrers 10-15 anys, eh? No és això recent. Es porta una evolució molt important i, per tant, en aquest àmbit el que hem d'intentar és no perdre la confiança dels usuaris, no perdre la confiança de la població en que el que s'està fent és treballar i seguir fent estudis per millorar l'alimentació de la població. I després hi ha un altre aspecte, un que ens seguim coneixent, que seguim investigant i que per tant s'està en creixement. I l'altre és un factor clau, que és la interindividualitat. Què significa això? Doncs significa que la peculiaritat humana, sí que el cos humà té unes característiques molt generals, doncs que podríem, a nivell orgànic, no, de quins sistemes hi ha, sistema digestiu, etc, però hi ha un factor interindividual que, per tant, vol dir que cada persona pot tenir unes característiques singulars que fa que les generalitzacions siguin el verí.
Això és un clàssic, eh?
Això és un clàssic, però és curiós, perquè...
I caiem tots.
És un clàssic, era un clàssic i seguirà sent un clàssic. O sigui, és com els texans. Els texans sempre es portaran. Doncs aquest lema també seguirà portant. És així.
Per tant, com tenim una alimentació saludable i equilibrada, tenint en compte el mite dels superaliments?
Doncs afegint-los d'una manera variada, per tant, i no radical. Això, aquest concepte també és important. Per tant, incorporem la cúrcuma de vegades potser amb un cuscús, incorporem de vegades doncs, les baies de goji doncs, amb un iogurt o amb un altre producte làctic, amb el kèfir... és a dir, hem de saber jugar d'alguna manera i experimentar amb els aliments, però que no siguin únicament la línia on nosaltres anem, perquè ens farà allunyar del que és realment una alimentació saludable.
Tot és bo en moderació?
Podria ser tot bo en moderació. Podríem tenir algunes excepcions, com les begudes alcohòliques, begudes estimulants. Aquest aspecte no les inclouria dintre de la moderació.
Blanca, què és el real fooding?
Ai, això és un concepte interessantíssim, també. És que és molt divertit, perquè és que no estem deixant de treure conceptes. És apassionant. Doncs fixem-nos, és relativament diferent al que és el superaliments. Si els nostres oients segur que han sentit a parlar dels ultraprocessats. Doncs el real fooding el que apel·la és a intentar consumir aliments que no estiguin processats. Aquí hem d'anar també una mica alerta. Què passa amb els aliments ultraprocessats i com els identifiquem? Els podem identificar molt fàcilment quan veiem aliments que, evidentment, estan envasats, tot i que sigui un envàs xatxipiruli supersostenible. Perdoneu el concepte.
No, però per entendre'ns, una safateta d'aquelles de llom, al súper, és un processat.
No, és un processat, però no és un ultraprocessat. Val. Un ultraprocessat significa que se li ha afegit a l'aliment, a part de fer-li un processat per mantenir la seva vida útil, se li ha afegit normalment grans quantitats de sal i grans quantitats de sucre. Això conforma una composició de l'aliment que és un risc per la salut consumit en dosis elevades. Per què? Doncs perquè afavoreix les malalties cròniques no transmissibles, que són la hipertensió, la diabetis, l'obesitat, aquestes malalties que últimament estem sentint tant i que estan directament relacionades amb el patró alimentari. Llavors, els ultraprocessats, per tant, els identificarem perquè han canviat el seu procés de vida útil, però, per tant, els conserven durant més temps, però a més hi ha una quantitat de sal i de sucre doncs, elevada. Clar, el real fooding què fa? Dir, ei, intentem consumir aliments que no estiguin processats. Per tant, com que li hem afegit aquest anglicisme, té una atracció especial, no? Aquí podríem dir que això també podria ser màrqueting, però al cap i a la fi el que estem intentant és doncs, consumir aliments que estiguin menys processats. Però alerta, processat és necessari en alguns dels aliments. Per exemple, la llet.
Sempre m'ho va preguntar, és pitjor un ultraprocessat que un processat?
És diferent. Normalment, sí, és pitjor. Però què és el que... Perquè el processat el que permet és conservar el producte durant més temps. Val? I això podríem pensar, per exemple, amb la llet. Val. Nosaltres podem anar a un lineal i comprar, per tant, en un supermercat o en un dispensari i comprar llet fresca, que està pasteuritzada únicament, que ja és un processat, però llet fresca, que està en refrigeració. D'altra banda, podem comprar la UHT, que està esterilitzada. Què és el que succeeix? Que els processos, normalment els que s'apliquen són processos tèrmics, els processos tèrmics són necessaris per reduir la càrrega microbiana de l'aliment i, per tant, que no ens provoqui toxinfeccions alimentàries. Amb la qual cosa, els processats són importants en el nostre dia a dia? Sí. Sí, i més amb l'estil de vida que portem actualment. És a dir, seria ingenu pensar que podem portar una vida sense processats. Hauríem de començar a canviar moltes estructures com per pensar en una vida 100% sense processats.
Per acabar, Blanca, i una mica com a resum de tot plegat, tendim a pensar que superaliment és superbo i ultraprocessat el tenim com allà apartat.
Sí.
Això, esto es el demonio, una mica?
Sí, sí, sí. De fet, ara hi ha alguns estudis que ja estan, han tret alguns anàlisis en la població, i sí, el que succeeix és això. Jo crec que després d'aquesta estona, els nostres oients segur que ho tindran molt clar, que no sempre implica saludable.
Blanca Salina Roca, professora del Departament de Nutrició i Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, moltíssimes gràcies per venir a la caravana. Torna quan vulguis.
Gràcies, un plaer.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a dir.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 37 minuts que passen de les 10 del matí, comencem aquesta tertúlia amb la gent que ens sol acompanyar els dimarts. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Eva Vives, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Montsola Mua, què tal? Bon dia.
Molt bé, gràcies. I vos?
No em facis parlar. estem bé si no entramos en detalles, que en diuen.
Ah, i això? Cuenta.
Ah, no. Mira, em poso sèrio primer per treure un tema seriós que ha passat aquest cap de setmana, i no sé si us va passar una mica com a mi, ho deia una mica ahir, i avui m'hi torno a referir. A mi des del primer moment, ara ja menja, però des del primer moment em va espantar una mica el que va passar aquest cap de setmana entre Iran i Israel. Mm-hmm. Vaig pensar, ai, Déu meu,
a tothom,
que aquí sí. Es pot dir molt grossa.
Sí.
Ferran, com ho vas viure tot plegat tu?
Home, pues, amb la lògica angúnia, I després una mica sorprès per les reaccions, de dir, és com aquells que dos es barallen i oh, és que m'ha pegat un cop de puny, ojo, bueno, no t'hi tornis massa, no prenguem mal, no? I, bueno, aviam, si tant de bo, però bueno, abans o després, una banda o l'altra se sortirà de mare.
No pinta bé la cosa, eh?
No.
De molta por.
El que passa que la sensació que de momento s'estan ladrando, no? Entre ells, i després se odien i se temen, i això és el que fa por, no? El que pugui passar i que creuin la línia que no toca. Això fa molta por, la veritat.
Sí, però cada vegada hi ha més països implicats, i això és el perill. No que aquests dos, sinó que també l'altre, l'altre i l'altre, i aleshores què?
Iran, per això, Síria, Yemen...
Per això Israel està ara intentant apaivagar les coses, perquè sap que te les ha de perdre.
Sí, fa molta por.
Déu-n'hi-do, el panorama internacional com el tenim. Déu-n'hi-do, aquesta notícia que saltava el dissabte, no?, el dissabte a la nit,
sí, sí.
Quan sobrevolaven aquells míssils iranians,
sí.
Míssils i drons, centenars de míssils i drons, al cel d'Israel, entre altres de la ciutat de Jerusalem, que vaig pensar, com caigui un d'aquests a terra, veuràs tu. Per sort, Israel va aconseguir aturar el 99%, sí. Va dir, d'aquests atacs, i la situació sembla que el que estan fent els països de tant de l'ONU com de l'OTAN estan intentant apaivagar, com dèieu, aquesta situació. No sé si creieu que ho aconseguiran, que no. S'hi ha posat pel mig també el president dels Estats Units, evidentment.
Pues ojalá sí. Lo consigan, ¿no? Ojalá. Perquè...
Sí, és que hi ha el perill. Hi ha el perill de que un boig és una banda o de l'altra... Sí.
També és qüestió d'interessos, eh? Estem parlant d'una zona on hi ha una tercera part del petroli mundial.
Sí, sí. No, això ja vol dir de que tornarà a pujar el petroli i tot el que ve de conseqüència d'aquestes. Uh-huh. O sigui, no en sortim d'una i ja estem en una altra.
No, és que no sortim. És que estem permanentment, quan no és una guerra és una altra, i... Y que se lo hicieran entre ellos, pero...
Sí, entre ellos, pero hi ha molts que ja no... Mai no surten, han nascut sense ser-hi i moren també, fatal, eh? Perquè nosaltres veiem la nostra realitat benestant, però hi ha molta gent que no, eh? Rics alguns, però amb uns drets totalment retallats, i altres que una pobresa extrema, o sigui...
Per cert, ara ens deia la Eva, si no és una guerra, és una altra, doncs mira, anem cap als Estats Units, on hi ha una guerra, si m'ho deixeu dir així, judicial. Hi ha una guerra judicial contra l'expresident Donald Trump, que el Suprem ja va dir que sí que es podia presentar a aquestes eleccions, i atenció al cas perquè... Perquè se les trae, que diuen en castellà,
sí, sí.
Eh?
Sí.
Donald Trump entra a judici, i un judici penal, és a dir, que no és d'aquells importants, diguem-ne, per delicte de 7 pagaments irregulars a una actriu pornogràfica, Stormy Daniels, durant la seva última campanya electoral, és a dir, el 2016. El cas és que el delicte que se li imputa a Donald Trump no és per pagar el silenci d'aquesta actriu pornogràfica, és per fer-ho mitjançant documents falsos.
Bueno, mira,
a mi m'ha semblat...
És una mica com el Capone, no? D'alguna manera el volen agafar. Però per altres delictes més greus no diuen ni pamplons.
Sí, és que...
Aquesta és grossíssim.
Amb tot el que ha fet aquest home...
Es porta documents que no se les havia de portar. Manipula les eleccions. Porta personatges que estan introduint-se dintre de les xarxes,
dient... Parlament, vull dir que és que...
Favor. I que aquests beneïts tan intel·ligents que són els americans deixen que aquell tio del tupé faci el que li doni la gana. Home, ja està bé, no,
Lo pitjor de tot...
És un boig, no sé, noi.
És que si arriba a les eleccions, el votaran. Això és el pitjor de tots.
Uh-huh.
Que encara pot guanyar i tot. Això és el pitjor.
No, però és que qui domini els mitjans de comunicació, ja. Guanya.
Com aquest home té un
ja
poder
en
tots els sentits.
Aquest home no és solament el que diu,
sí.
Sinó que només veus la cara que posa.
Sí, ja
i la manera que diu és que fa por, eh? Uh-huh. Fa por.
Sí.
Aquest senyor es presenta a les eleccions presidencials de nou als Estats Units.
Sí, sí, sí,
no sé
sí,
com ho veieu tot plegat, si creieu que tornarà a guanyar o no.
Home.
Perquè el rival torna a ser Joe Biden.
Pues mira,
pues té totes les de ganar.
Pues té totes les de guanyar, perquè aquest altre senyor està molt disminuït i ell sempre juga la carta de que està en forma, de que balla... No sé què, bueno.
Anem aquí una mica. Aquí també es va debatre molt, si us en recordeu, a les eleccions per l'Ajuntament de Barcelona. I és el que està passant ara a les presidencials dels Estats Units. I vosaltres que sou gent gran, ja em perdonareu, però això és així, és inqüestionable.
Som grans, sí que...
No? Creieu que la política ha de tenir una edat determinada?
Mira, mentre el coco esté bé, el servei estigui bé, tira cap endavant. Antigament sempre els consells d'ancians havien estat els que tenien més saviesa, però avui dia aquests no tenen consciència de l'edat, pensen que seran immortals i fan unes animalades que aquests sí, però que passin pel psicòleg i diu fora, home, no, és que, però no ho faran mai.
Joe Biden i Donald Trump tenen una diferència d'edat molt menys del que normalment pensem.
Tres anys,
porten,
no?
Sí, tres o quatre anys, sí.
Demanen molt poc.
Tres o quatre anys, sí. Ah, però és que el que deies, l'edat no tindria que marcar res. És el...
Sí, perquè aquí es va discutir, amb
sí,
Trias
sí,
i...
Sí, amb el Trias i amb l'Ernest Maragall.
I Ernest Maragall, senyor.
Sí, sí. O sigui, l'experiència, si un té tota la part cognitiva bé, no té res que marcar els anys. Perquè bestieses es poden fer a totes les edats.
Sí,
perquè això. Aquest, el Trump, quina història té darrere? Era molt més jove. Ara se li ha de qüestionar per l'edat, no? Si aquest ja ve de, gairebé de fàbrica.
Jo penso que l'edat no té que intervenir en res, que l'important és la persona com pensi el que faci i que sigui conseqüent i que la seva experiència té que servir per no cometre els errors que hagin fet altres. Uh-huh. I llavors jo el que penso és que el que fa falta és que sigui un bon polític i que miri pels demés. No importa l'edat que tingui, però que sigui bo i conseqüent.
Trump és molt conseqüent, eh?
Sí, amb lo seu.
Amb si mateix.
Amb si mateix.
Més conseqüent que ell, ni un, eh?
No sé, jo
ho diu obertament.
Sí, no, però bueno, Trump és per a darle esa part.
Un arrogant tremendo.
Sí, sí, este hombre no... Fa molta por.
No seré jo que us porti la contrària, però sí que trobo molt interessant el debat. Que hi hagi gent gran que vulgui seguir dedicant a la política no té per què voler dir que la persona gran que fa política faci vella política? ¿Os estoy explicando o no?
Sí, pero no necesario.
No evoluciona, quieres decir. No. Que no evolucione.
Que no se adapte al tiempo.
Que no se adapte al tiempo.
No. Pregunto només, ¿eh?
No, no tiene por qué. Yo pienso que precisamente si es un buen político, lo que tiene que anar es amb el temps. No. Uh-huh. Hi ha coses del passat que seran bones i coses que no lo seran. Sí, i el present igual.
Clar. Si és conseqüent en les seves idees que de sempre ja han sigut bones, pues no té per què renunciar a elles.
Si és intel·ligent, sabrà adaptar les seves idees al moment.
Ah, clar.
Perquè sempre hi ha una part positiva i una part negativa a cada moment. Mm-hmm. El que no pots tu és validar una cosa d'ara, del 21, amb una cosa de final del 19. M'entens? Això no. M'entens? Mm. Per molt bones idees que tinguessin els polítics d'aleshores.
Entenc que és probable que no, perquè ahir el van donar en streaming, però ahir va fer un debat, també, si tornem a casa nostra i parlem de la política i de la campanya electoral que ja ha començat, de facto, a casa nostra. Ahir va haver un debat, deia, el primer dels debats entre els caps de llista tots menys un, perquè no hi era Carles Puigdemont, que va ser-hi Josep Rull, al Centre Cultural i de Memòria del Born, de Barcelona, organitzat per la PIMEC, i era Salvador Illa pel PSC, i era Pere Aragonès per Esquerra Republicana, i era la senyora Albiach per als Comuns, el senyor Fernández per al Partit Popular, i com deia Josep Rull per Junts per Catalunya. El vau poder veure o no?
Jo no.
No?
No, el retall de les notícies.
Això va ser cap a quarts de 10 del matí, si no m'equivoco.
Jo estava a classe.
Això va ser quarts de 10 del matí i va ser un debat que van donar per streaming, però sí que heu pogut veure algun tall, eh?
Sí, sí, els talls que s'han donat els informatius i, bueno, què passa? Són titulars, ja saps, que cadascú. Per primera vegada, pues, Alejandro Fernández parlant en català, que no l'havia sentit cap vegada. Bueno,
no? Aquí no. Va parlar en català, tota l'entrevista.
Sí, però no el vaig sentir el dia que va estar aquí. Però bueno, no sé, però bueno.
La coopera de Ferran, que és molt interessant. www.radioestel.cat, Ràdio La Carta.
Molt bé.
Falqueta tirada.
Però bueno, coses de política, com ja estem ben servits, ja saps el que han de dir cadascú.
Esteu cansats?
No se puede ver, ¿eh? No sé, por la ràdio no se puede
ver. No, però l'esbufec s'ha escoltat. L'esbufec s'ha escoltat.
Cansada, no, avorrida.
Sí?
Però bueno, Nosaltres
seguim en la bretxa.
Un tipus de política.
Mare, ens queden, mira, les basques aquest diumenge.
Sí.
12 de maig, les catalanes.
Sí. Les europees.
El juny, les europees.
I per què no les han fet juntes? Que s'estalviaven molts diners. D'aquesta manera, vinga, a tirar que la casa és grande.
Amb una cosa sí que es va mostrar d'acord ahir els grups que formaven part d'aquest debat, i és que la majoria de partits demanen que Catalunya tingui un nou sistema de finançament més just que posi fi al dèficit fiscal. Això ho deia des del PSC, Esquerra, Junts, els Comuns, el Partit Popular. Tots ho van dir.
És que això està pendent d'actualitzar des de fa també 8 o 9 o 10 anys, com funciona aquest sistema.
Ara, l'altre dia deia, el 2022, que van sortir ja les dades del 2022, a Catalunya s'havia complert un 30% del que s'havia promès en inversió a Catalunya. Però és que si anàvem a Madrid s'havia complert un 170%.
Imagina't.
És que aquí el problema que tenim és que no solament el compliment per part de la, que li correspon a l'Estat, sinó que de les mateixes inversions que té que fer la Generalitat, també no es fa un compliment total, una part. No pot ser.
Pues sí, és una pena, no? Quiero decir que se tendría que ya arreglar ya de una manera u otra porque no es equitativo, ¿no? Y es necesaria, a més a més.
Bueno, sí que estan units i penso que hi ha una altra cosa que també els uneix, eh? De la por que vinguin aquí un altre cop Puigdemont.
Que ahir no hi era el debat.
No, però està present.
I perquè Pere Aragonès en va fer referència.
Bueno, que em faci.
Val. En fi.
Ja ens entenem tots, o sigui que...
Ah, no, digueu.
No, això, que tenen aquesta por perquè saben que té un poder extraordinari, aquest personatge.
Sí, tu creus que sí?
Jo sí. Jo estic convençuda. No hi ha cap d'ells. Potser l'Illa té demostrant que tingui el carisma i la preparació que té en Puigdemont.
Ferran, tu què creus que ha de significar? Ja no et dic Carles Puigdemont, eh? Perquè si no entrem en matèria sí. Que votem cadascun i no és qüestió d'això. Però què creus que ha de significar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya? Recordem que Carles Puigdemont ha dit que tornarà, guanyi o no, al ple d'investidura al Parlament de Catalunya.
Ah, és que el problema ja ve de la manera que se'n va anar. Segons, aquí ve...
Se'n va anar meravellosament bé.
Sí, sense dir res al seu vicepresident i a tots els que es van quedar aquí.
Perquè van voler...
Però és que ells... Mira, això està reconegut, fora, vinga, que no els hi va dir res. Se'n va anar i va dir, aquí us quedeu i us apanyareu.
Mira, un senyor deia, si vols que una cosa no se sàpiga, ni la pienses.
Sí. Val.
Només faltaria que li digui, amb los topos que hi ha per tot arreu. Vinga, no, home.
Bueno, el problema d'aquesta picabaralla entre Esquerra i Junts ve d'això.
Mai s'han vist.
Aquesta picabaralla és històrica entre Esquerra i Junts,
I tant, home.
Entre Esquerra i Convergència, aleshores, ara entre Esquerra i Junts.
I ara, pues, també hi ha aquest personalisme, el títol de Junts i com? No me'n recordo, que és una cosa llarga, és Junts i...
Junts més Puigdemont per Catalunya.
Sí, algo així. Sí.
Al final un perd la noció dels noms que s'inventen al final.
No
ho dic perquè Junts, a més, n'ha tingut diversos al llarg de la seva història. Ja.
Es va adaptant als temps, veus? Ha canviat.
Ho juntaria amb allò de les eleccions passes, que em va fer gràcia, no sé quin partit o quina cosa, va dir que con las cosas de comer no se juega.
Mira.
Vol dir que s'ha d'estar a lo que s'ha d'estar. Però que evidentment, no estan. Ahí lo dejo.
Quins problemes creieu que són els més urgents de cara a la legislatura que ve?
Mira, la sanitat, l'ensenyament, cultura, i com li vulguis dir, i de posar mà per allò de l'efecte de la sequera, que no és que quan pari 3 mesos que no plou, ai, però la que plou ja sembla que el problema ja hi és.
Importantíssim, això.
El que deien els bascos, les coses del comerç.
I la vivenda, no?
I vivenda, el treball.
Ja, avui hem tingut a Lluís Mijolent, aquest estudi, que és el número 2 de la llista per els comuns sumar a la llista del Parlament, que per dir comuns sumar, un també ha de pensar ara com es diuen, sí, perquè també han canviat de nom. I li deia a Lluís Mijolent com s'arregla el problema de la sequera, perquè hem estat anys gestionant-ho malament i no governs d'un color. Hi han passat diversos colors per aquí. I portem anys gestionant-ho molt malament, el tema de l'aigua en aquest país, i s'ha de trobar solució. I el senyor Mijolent deia això, no? Em deia, sí, es porta anys fent malament, etcètera, 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 i com que em tocava una mica el violí, que això ja ho fan els polítics, li deia, sí, però és que a vegades posem el dit a la nafra de l'altre. Encara que els comuns hagin estat a oposició, què han fet els comuns des del Parlament per gestionar bé l'aigua? Perquè tots mirem el que governa, però no la resta, i la resta també és arc parlamentari, i tot l'arc parlamentari té la capacitat també d'arribar a consensos, trobo.
Sí, és que el problema sembla que una cosa és el que mana, que ho pot fer millor o pitjor, i l'altra és que l'oposició sigui el no
també
a tot el que
feina.
Digui.
Clar.
Sigui bo, sigui dolent. És contrari a les seves idees? Doncs pues no. No miren de que allò va en benefici de tota la comunitat.
Vull dir que no sé si entre tots també estem... El que us preguntava abans, no sé si estàveu cansats una mica de la política catalana ja, i no només catalana, de la política en general. Però precisament per això, perquè veiem tota l'estona que es tiren els plats pel cap uns i altres...
I no solucionen res.
I escolta'm, i tenim un problema de sequera sobre la taula, tenim un problema sobre educació, ara ens ho deia en Ferran, tenim un problema sobre educació greu. Els darrers estudis a PISA, i no em cansaria de dir-ho, han mostrat unes vergonyes històriques a Catalunya. No sé si per manca d'inversió, no sé si perquè els docents no tenen totes les eines al seu abast, no sé si perquè el jovent està més a les pantalles que els llibres. No ho sé, jo no sóc expert en tot això. Per això tenim experts que entrevistem i que volem escoltar sempre des d'aquesta emissora sobre la matèria. Però tenim un problema molt greu sobre educació en aquest país. O tenim altres problemes greus, eh?
Sí, és el futur. El futur
i,
és
no, i les campanyes electorals, tornem-hi. És que l'altre ha dit i ha fet i millor faré i no... Escolti'm.
Això és el que et dona la idea de l'alçada que tenen els polítics. Aleshores, si no... Una cosa és tenir una ideologia determinada i uns interessos propis, però hi ha tota una quantitat de centenars de milions de persones que depenen de les seves decisions, que les han votat, que aleshores haurien de... A lo bàsic, tots estan pontificant que ho faran. Pues feu-lo... Ja, i les discrepàncies després vindran, però feu-lo, no ho faran mai, perquè no tenen la talla suficient, ja està.
És això, mentre... que en campanya sembla ser que tots diuen sí, ens hem de posar d'acord perquè s'ha de millorar sí o sí, no
sí.
sé què.
Mentre sigui, es digui, s'ha de fer tururut.
Després de passar de la campanya, passar de les eleccions,
ja està, s'ha
acabat. No s'hi posa ningú.
O sigui, que tots aquests problemes en la propera campanya sortiran un altre cop.
Sabeu que...
Bueno, és que el fumut del cas és que ja fa dies, ho vaig llegir a La Vanguardia, de que els partits s'havien dit amb els seus diputats, possibles diputats, de que al final d'agost estiguessin aquí, per si hi havia repetició.
Mare de Déu.
Hi ha això, eh?
No és que seria factible, una repetició.
Sí.
O sigui, aquí ningú es posa d'acord per governar.
Sortia dient que havien dit que congregar totes les seves parròquies pel final d'agost per possibles repetició de les eleccions, si no s'arriben a acords ara.
Ja veurem. Sabeu que m'agrada acabar sempre aquesta tertulieta que fem amb vosaltres amb alguna cosa que va passar fa anys o alguna cosa d'aquestes. Què fèieu avui fa 5 anys? No us en recordeu,
Sí.
Ahir fa 5 anys, exacte.
Sí. Jo
fa 5 anys, jo sempre dic que hi ha dies que recordem
cada cosa.
Fèiem, no? Tu te'n recordes què feies?
Sí, però me'n recordo que estàvem amb la meva filla i la família i les nenes a Tarragona.
Mira.
Allà de visita.
Jo vaig començar a veure allà, eh?
I allà, doncs, és quan ven la cosa, no sé, jo n'he seguit, i me'n recordo sempre que era ella, que la meva neta, llavors és petita, que ara té 13 anys, Pues imagina, anàvem per allà, per Tarragona, a veure tot el fòrum, el que sigui, tot, i deia que tant mirar, i el meu gènere diu, és que són pedres antigues, tenen història. Diu, ja estic cansada de tantes pedres antigues.
Pobre.
I total, Eva, això ho llibre, no? De la...
Sí, de... Però sí que recordo la notícia, i em va fer moltíssima pena.
Va fer pena, eh?
Molta.
És patrimoni, sí, importantíssim.
Sí. A més, bueno, igual que quan se incendió el liceo, que és altra història.
També,
no?
també.
Però són coses que dius, ostres, com pot passar això, no?
I va passar.
I encara no se sap, no?, si va ser fortuït o va ser provocat, no?
Sembla ser que va ser fortuït. Sí? Sembla ser que va ser fortuït. Montse.
Les esglésies s'han cremat sempre, ja siguin per efectes naturals, per revolucions, falles tècnics, sempre. Notre Dame va ser una llàstima, evidentment, jo estava a Barcelona, segurament estava a classe, i quan vaig sortir, van assabentar, no sé si era diumenge o si era dilluns, no ho sé. Aleshores, ho vaig veure amb espant.
Va ser una pena. En fi, Ferran, Montse, Eva, moltíssimes gràcies un dia més.
Bon dia,
anem nosaltres als serveis informatius amb Julià Julbe i tornem de seguida amb més Caravana. Fins ara.